Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Grau d'Audiologia vol augmentar els coneixements i el nombre de professionals d'aquest sector per combatre les pèrdues auditives d'una població que cada cop serà més envellida.
I Movistar llançarà una nova plataforma de streaming aquest agost. Vinga, una altra. Es dirà Movistar Plus Plus. I a diferència de la... Sembla de conya, però és real, eh? Movistar Plus Plus. I a diferència de la plataforma clàssica, no requerirà una línia amb l'operadora ni un descodificador per fer-la servir. I oferirà futbol, sèries i cinema a preu reduït, concretament a 11 euros al mes per clients de Movistar i 14 pels usuaris d'altres operadores. Movistar Plus Plus pretén competir contra Netflix aprofitant el que diuen que és la caiguda d'usuaris després d'haver eliminat els comptes compartits. I la primera part de Missió Impossible, Sentència Mortal, punxa en el seu primer cap de setmana als Estats Units.
The world is changing. Truth is vanishing.
Els 50 milions d'euros que ha aconseguit queden per sota de les expectatives inicials, tal com ha passat recentment amb Indiana Jones i El dial del destí o The Flash. Com que es va estrenar dimecres, les xifres han quedat una mica maquillades i ha arribat als 70 milions, però per sota del que s'esperava que hauria pogut hagut de rondar els 80. A escala global, les xifres han estat molt millors, però tampoc han fet una gran despuntada. En total, més de 220 milions d'euros, malgrat aquesta recaptació, ha estat el millor debut de les 7 pel·lícules de Missió Impossible. I Taylor Swift s'ha convertit en la primera dona a col·locar 4 discos entre els 10 més venuts als Estats Units. El rellançament divendres del tercer àlbum de la cantant Speak Now, que va publicar l'any 2010 i que ara ha regravat, s'ha convertit en el més venut als Estats Units aquest cap de setmana. De fet, ja és el disc d'aquest 2023 que ha debutat amb més vendes. Taylor Swift té 3 discos més entre els 10 més venuts als Estats Units. Midnight, que ocupa el cinquè lloc, Lover, el setè, i Folklore, la desena posició. A més, Swift ha aconseguit un altre rècord. Ja és la cantant que ha col·leccionat més número 1 de la història dels Estats Units. Ho ha fet 12 vegades, una més que Barbara Streisand. I a la resta dels esports, amb Repsol, a banda de la victòria històrica de Carlos Alcaraz a Wimbledon i de les presentacions de Leo Messi i Carles Busquets a Miami, avui l'actualitat també passa per la posada de llarg de Gundogan com a nou jugador del Barça. Serà aquest migdia, coincidint amb la tornada a la feina de tots els internacionals. D'altra banda, el club espera tancar avui mateix el fitxatge d'Oriol Romeu pel mig del camp. En bàsquet, des de Sèrbia, donen per fet que Nikola Mirotic jugarà al Partizan la temporada que ve i el patrocinador de l'equip de Belgrat ja ho va anunciar i tot fa pensar que així serà. En ciclisme, el Tour de França arriba a la segona jornada de descans sense canvis a la classificació general després d'una grandíssima etapa dissabte. Ahir es van mantenir els 10 segons de marge entre el líder, el danès Vingegaard, i l'altre favorit, Tadej Pogacar. I l'eslové va atacar a l'últim quilòmetre, però Vingegaard va aconseguir aguantar-lo. I al Mundial de Natació, el canari Fernando Díaz del Río s'ha penjat la medalla d'or en la primera edició de la història del solo tècnic masculí en natació artística. El dia que comença l'europeu d'hoquei patins a Sant Sadurní d'Anoia, amb la selecció espanyola, amb 10 jugadors d'11 catalans com a principal candidat a endur-se el títol conjuntament amb la selecció de Portugal.
Home, Lluís, et veig millor que mai.
És que he agafat un quilet.
Oi? I aquest cotxàs?
Doncs això, que he agafat un quilet.
Aquest estiu, si pagues un proveïment de combustible Repsol de 30 euros o més amb l'app Wilet, pots guanyar 1 milió d'euros. Agafar un quilet més t'escaurà d'allò més bé. Més informació a Repsol.es.
I el trànsit.
Norauto. Els experts en el manteniment del teu cotxe t'ofereixen aquest espai.
Anem a comptar cotxes, com cada matí des del RAC i com cada matí amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Queden alguns trams amb cues a aquesta hora del matí. A l'AP7 hi ha un tram lent a la Roca del Vallès en sentit sud, també a Montornès i també a l'enllaç amb la C-17 en direcció a Vic. Pel Llobregat hi ha algun tram més d'aturades d'1 o 2 quilòmetres a l'A2, a Sant Joan d'Espí, a la C-32, a Sant Boi, sempre cap a Barcelona. I pel que fa a les rondes, a la litoral hi ha trams de retencions en els dos sentits de la marxa, cap al sud des del Fòrum, durant 3 quilòmetres a Montjuïc en sentit nord, i a la ronda de dalt ara hi ha un tram més lent al nus de la Trinitat també en sentit Llobregat. És tot des del RAC, molt bon dia.
Vine a Norauto i descobreix com la descarbonització redueix les emissions i el consum de combustible del teu cotxe. A més, ara t'estalvies l'IVA. Exclusiu a Norauto.es. Demana cita. Quilòmetre a quilòmetre, avancem junts.
I acabem aquests apunts aquí al món RAC1 parlant d'impressores. I és que l'odi a aquest soroll infernal s'està estenent per tots els Estats Units. Segons sembla, per tot el país s'estan multiplicant les anomenades smash rooms, que són aquelles habitacions on la gent paga per destrossar objectes. Quin és l'artefacte preferit per descarregar l'emprenyada amb bats de beisbol o amb martells? Doncs, efectivament, les impressores. A Iowa, per exemple, cobren uns 70 euros perquè dues persones puguin destrossar coses durant 20 minuts. I el més odiat pels usuaris són els aparells electrònics. Impressores, monitors, telèfons, teclats d'ordinador... Prou.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
I millor banc a Espanya i millor banc digital a l'Europa Occidental 2023 per Euromoney. Uns reconeixements que ens impulsen a continuar treballant i innovant cada dia per estar més a prop dels clients per tot allò que importa. Gràcies per la confiança. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Les 9 i 6.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Espera, que anem a endreçar una mica tot plegat, perquè ara hem de començar la tertúlia esportiva, perquè avui capgirem la història per molts motius. Per exemple, aquí hi ha amb nosaltres el Joan Jopallàs. Hola, Joan Jo, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, bon dia. Estàs bé, Joan Jo, què?
Sí, bé.
Si no entrem en detalls, no?
Sí, millor que tu.
Ja, això segur, no tinguis cap... Tenim a Santi Segurola. Hola, Segurola, què tal? Bon dia. Espera't, el tenim a Segurola o no? Ah, no el tenim a Segurola.
Bon dia.
Ah, sí, ah, sí, sí. Hola, Santi, què tal? Què tal? Com estàs,
sí.
Santi? Santi Segurola.
Aquí
tenim...
estoy.
Aquí estem i estem encantats que siguis amb nosaltres. I també tenim per aquí la Mònica Terribas. Hola, Mònica, què tal? Bon dia.
Has de presentar com a gran entès en tennis, si no...
No, en tennis no, però per parlar de Barça, parlar de Messi, parlar de Busquets i parlar de... Hola, Màrius Carol, també, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
D'aquí uns moments, d'aquí uns minuts, saludarem a l'Àlex Corretja, però serà d'aquí uns...
A uns ara, minuts, ara,
perquè,
ara.
Per fi algú cansat.
Ara.
Ja. I també saludarem, anirem a... Bueno, ja està després del pobre, pobre Roger Saperes a Miami.
Jo un dia no vaig poder més i li vaig dir amb l'Àlex Corretja, dic, t'ho haig de dir-ho perquè si no m'ho faré sobre. M'agrada veure tennis quan sí, tu sí, retransmets. Sí. Perquè, és a dir, el que acostuma a passar és que posen el que sigui, el canal que sigui, posen, hi ha un discurs patriòtic, viva Espanya, no sé què, tal, els de Múrcia, unes coses que no t'aporten res el que està passant.
I que molts caps t'allunya.
Sí, però què està passant? I després, el presumpte expert que porten no et dona dades que t'ajudin a entendre què és el que està passant. Jo crec que Àlex Corretja et fa sentir el que pensa el jugador. Jo no sé si és exactament el que pensa en aquest cas el Caraz o tal, però et fa sentir molt a prop.
Bueno, i saps per què, Màrius? Perquè venim d'un silenci. Venim d'una època que el millor programa d'esports que s'ha fet mai a la història de la televisió, que era l'Estadio 2 de Televisió Espanyola, presentat per el Martí Perarnau i per l'Olga Viza, aquell programa tenia uns comentaristes, per exemple, en el tennis, que eren això. Tu te'n recordes de la parella que feien Martí Esperats i Andrés Quimeno? I era això, és a dir, tu veies un senyor que explicava, que narrava, i l'altre senyor que feia els comentaris tècnics. I això ara és molt més complicat de trobar, no? Perquè hi ha un component, diguem-ho, més de... La gent està més geolocalitzada.
Bueno, i volen despertar emocions, i no cal. Les emocions ja les estàs veient. Tu ja t'estàs emocionant veient que la pilota, doncs, toca la ratlla blanca, no? Ja,
total.
Sí, que la bola, bueno, que la bola, diguem, ha entrat, no?
Val. Són les 9 i 9, un moment que ara en parlarem, però abans, és que ja comencem el diàling, a trobar el gran diàling de la temporada 2022-2023. I hem d'escollir el primer tall que se'n va a la final del diàling d'aquesta temporada. En trenarem un cada dia fins dijous i divendres fem la gran final. Si voleu participar, correu electrònic a dialing@racu.net amb la paraula clau a l'assumpte. Avui posem en joc... Joder, tot això? Un àpat per 4 persones a la Masia Restaurant Can Campanyà de Castellbisbal, una entrada doble per anar a un dels concerts dels Sons del Món a la Ciutadella de Roses, escolliu el que vulgueu, els Jacksons, Chanel, Vico, Sopa de Cabra, Stay Home, Zaz, meravellosa.
Vico.
O Zaz o Stay Home. Un climatitzador ionitzador portàtil, un lot de 3 ampolles amb els vins i caves més premiats de Cellers Maset, una subscripció de mig any per Filmin, i un abonament anual doble pel Cinema Girona de Barcelona, amb el qual podrà veure gratuïtament totes les estrenes. Tot això avui, per un guanyador. Per un guanyador. Heu de votar un dels talls aquests. El primer.
Un moment entranyable entre la Mònica Usart i l'Ernest Codina, el Matina Codina de RAC 105.
En qualsevol cas podrien ser forts, en Tempesta, en Calamassa o Pedra i també en Forta.
Quina comarca creus que té més números de patir?
No m'arrisco.
No te la jugues. Mònica Usart, la meteoròloga que no es mulla. Moltes gràcies.
Imbècil.
Moltes gràcies.
Imbècil.
Jo quiero que se peleen.
Correu a dialing@racu.net amb l'assumpte insult. Segon finalista.
Justo Molinero conversa amb una oient que podria encapçalar la revolució de les vídues.
¿Qué canción quieres que le ponga?
Mira, espera un momentito. El día 14 cumplo los años yo.
Ah, muy bien.
Y hoy haría 54 años que me casé.
Bueno.
Pero gracias a Dios el Señor se lo llevó. Pero gracias a Dios el Señor se lo llevó.
Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Gracias a Dios el Señor se lo llevó. Assumpte vídua, el tercer.
A tiempo de juego de la Copa i no tenen clar qui hi havia a l'escenari durant la cerimònia d'inauguració del Mundial de Qatar.
¿Cómo interpretarías esto que estamos viendo ahora mismo en el estadio de Albay?
Pues no sé si esto es un mono o que si tú estás viendo lo mismo que yo.
Sí, sí.
Es
sí.
Un mono, ¿no?
No, es una persona, ¿eh? No te parezca mentira.
¿Ah, sí?
Es un señor sin piernas, el pobre.
Perdón.
Sí. Sí, sí, sí. Va con una especie de túnica ahí que le llega hasta el suelo.
Assumpte Cope, el quart.
Una oient poc inspirada participa en una prova del Matina Codina de RAC 105.
Maria, sonarà una cançó de Sopa la Cabra, però l'hem tallat on comença la tornada. Ens l'has de cantar tu. Bon dia, Maria.
Bon dia.
Però què dices?
Que bon dia és dels pets, filla meva.
Ja.
Felicidades, campeona.
Assumpte cançó. I l'últim tall que podeu votar.
El titular Credit Suisse desata el pànico contagiado por el Silicon Valley.
Com?
Credit Suisse desata el pànico contagiado por el Silicon Valley, llegit per Justo Molinero a Radio Teletaxi.
El diario El Periódico de Cataluña, la crisis del Suisse destaca... O desata el pánico contagiado por el Bill Condis.
¿Pero qué dice?
Por el Bill Condis.
Té més tranquil, per això.
Assumpte titular. En joc, l'àpat per 4 persones a la Masia Restaurant Can Campanyà de Castellbisbal, l'entrada doble per anar a un dels concerts del Festival Sons del Món, el climatitzador ionitzador portàtil, el lot de 3 ampolles amb vins i caves més premiats del Cellers Maset, la subscripció per mig any a Filmin i l'abonament anual doble pel Cinema Girona de Barcelona. Un 15 minuts, res, 2 minuts, i saludem ja l'Àlex Correig i parlem de tenis i de la victòria èpica, històrica, de Carlos Alcaraz. Però abans... Hola, què tal, Noemí?
Hola, bon dilluns i bon dia.
Què tal, què?
Hi ha alguna cosa millor que l'estiu i l'esport?
L'hivern.
És aquella època de l'any en què ve de gust agafar la raqueta, capbussar-se a l'aigua, fer 18 forats i jugar un partidet a la platja amb els amics. Per tot això i molt més, arriba la Setmana de l'Esport al Corte Inglés del 13 al 19 de juliol. Mireu, tot el 50% de descompte en tèxtil esportiu de les marques Nike, Adidas, Under Armour, Puma, Champion, Quicksilver, Billabong i Roxy. Tot el 50% de descompte en calçat esportiu de les marques Nike, Adidas, Under Armour, Puma, New Balance i Asics. Tot el 50% de descompte en tèxtil i calçat de pàdel de les marques Bull Pàdel, Adidas, Asics, Nike i Endless. I tot el 50% de descompte en bosses esportives de les marques Under Armour, Adidas i Nike. Recorda, del 13 al 19 de juliol, Setmana de l'Esport al Corte Inglés. A més, t'ho portem a casa en menys de 2 hores amb la nostra tarifa plana i sempre amb la comoditat de poder comprar on i com vulguis a la botiga, web i app del Corte Inglés. Descarrega't la nostra app i descobreix com les rebaixes es fan cada dia al Corte Inglés. I abans d'acabar, recordar-vos que tots els diumenges i festius fins al 15 de setembre, el Corte Inglés de la Diagonal de Plaça Catalunya i del Portal de l'Àngel romandran oberts a 12 del migdia fins a les 8 del vespre, perquè pugueu fer les vostres compres amb comoditat. I així acabem, que acabeu de passar molt bon dilluns. Adéu-siau.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs... De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a bonoculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura i Esport. Govern d'Espanya.
Amb ceba.
Sense ceba.
Amb ceba que li dona alegria.
Sense ceba, que és molt forta.
Tot i que el món es divideixi entre truita amb ceba o sense ceba, a Opel Service triïs el que triïs, sempre triaràs molt bé. Canvia els teus pneumàtics amb un 2x1 en les millors marques. Demana cita ara i fes la millor elecció. Condicions a Opel.es.
Perquè ara cal protegir tot allò que som i tot el que volem ser.
I tu què faràs? Et quedaràs a casa o defensaràs Catalunya?
Vota Esquerra Republicana.
Arriben les segones rebaixes de Conforama amb descomptes extra del 24% en sofàs, matalassos i mobles i del 10% extra en electrodomèstics i amb enviament gratuït només del 15 al 17 de juliol. Conforama.
Que si sóc de platja o de muntanya, cada estiu el mateix. A veure, que jo sóc de taller, que ja va sent hora que ho tingueu clar.
Au, va! A Euromaster sabem que aquest estiu anar al taller no és el teu millor pla. Per això porta a revisar el teu vehicle abans de viatjar. A Euromaster sabem el que et mou.
Avi, em fa mal al cap. Tens cap solució?
Ui, tant! El dolor lleu i moderat? Pren Calmante Vitaminado.
El Calmante Vitaminado ha tornat i ara és de Combix. Feliç sense dolor. Calmante Vitaminado, amb àcid acetil salicílic, cafeïna i vitamina B1. Apaivaga el dolor ocasional lleu o moderat i la febre. Per a majors de 16 anys. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu amb el vostre farmacèutic.
Necessiteu ajuda amb els vostres pares aquest estiu? Voleu marxar de vacances i quedar-vos tranquils sabent que estaran ben cuidats? No esteu sols. Soc l'Elisenda Camps, ambaixadora de Cuideo.
La millor solució d'atenció a domicili de qualitat per gent gran. Acreditats per la Generalitat de Catalunya. Cuideo.
Quants anys fa que dorms en el mateix matalàs?
Sabies que a partir dels 10 anys el teu matalàs pot provocar-te mals d'esquena, nits d'insomni?
Aprofita ara el pla Renove de Son Pura i descobreix un nou descans.
Son Pura, número 1 amb matalassos de molles ensecades segons els consumidors.
Troba el teu Son Pura a les millors botigues especialitzades.
Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
Vine a Bacus amb el Val Escolar de la Generalitat abans del 31 de juliol i emporta't unes bambes Múnich per només 10 euros. T'ho expliquem tot a les nostres botigues. A Bacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
9 i 17 minuts.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Ens ha de deixar d'aquí a 10 minuts i, per tant, permetreu que saludi a una persona que va veure en directe aquesta èpica final d'ahir entre Alcaraz i Djokovic a la pista central de Wimbledon i que, a més, ens ha de trucar-lo de tant en tant perquè ella ens pot posar en perspectiva el que vam veure ahir, els que només som aficionats i que no n'entenem un borrall del que veiem o del que podem saber del món del tennis. És un seguidor com pocs del circuit durant tot l'any i coneix a fons el Carlos Alcaraz, la seva trajectòria i les claus del seu èxit monumental. Àlex Corretja, bon dia i moltes gràcies.
Què tal, Jordi? Bon dia. I no, superagraït que em deixeu entrar a aquesta supertertúlia dels dilluns. La veritat és que estic emocionat, honestament.
Gràcies, Àlex.
Els companys estimats.
Gràcies. Escolta'm una cosa, Àlex, deixa'm preguntar-te, veient el que vas veure ahir, clar... Nosaltres diem sempre, ostres, si anem enrere, els partits, almenys el partit que jo recordo va ser aquell famós partit Borg-McEnroe, que era molt petit, però és que després va venir partits de femení, que hi havia la Mònica Seles contra la Steffi Graf, per exemple, o amb l'Arantxa Sánchez Vicario, però és que després ens anem als partits entre Rafael Nadal i Roger Federer, per exemple. Aquest partit d'ahir ja forma part de la història del tennis per tu?
Sí, perquè... Tu, aquests partits que has anomenat, els juguen gent que han sigut especials, que han sigut diferents, i l'Alcaraz ja ho és. Llavors va jugar contra, probablement, el millor de la història, en quant a números, al circuit masculí, però va ser capaç de donar rienda solta a tot el que és el seu joc, la seva forma de moure's, el seu descarament a la pista, com és capaç de seleccionar tots els seus cops, i sobretot com es va sobreposar a perdre un primer set que tothom deia, Déu-n'hi-do, aviam si serà capaç de remuntar. Amb ell li va donar igual, i jo crec que això és el més important, no? Que va començar malament, però que va acabar doncs, d'una forma brillant, amb un tennis, per mi, espectacular.
Per posar un context, com d'únic és a la història del tennis el que va aconseguir aquest nano?
Per mi és bastant incomprensible el que va aconseguir, perquè el Djokovic venia jugant impressionant tota la temporada, no havia perdut cap partit a Grand Slam. Dels últims 15 tiebreaks que havia jugat a Grand Slam, se'ls havia guanyat tots. A Wimbledon, quan el Djokovic ha guanyat el primer set dels últims 76 partits de la seva carrera, ha guanyat els 76 partits. Ahir va guanyar el primer 6-1 i va perdre. Havia guanyat 23 títols de Grand Slam, havia guanyat 7 Wimbledons, i en canvi Alcaraz en 20 anys és capaç de tenir el potencial, però després de creure-s'ho i després dur a terme. Això per mi és el més difícil, perquè una cosa és que tu t'ho creguis i una altra cosa és que després siguis capaç de fer-ho. I l'Alcaraz només ho pot fer perquè té un nivell de cames que és molt explosiu, té un cop de dreta que és descomunal i després té una forma, una naturalitat d'entendre el tennis que per nosaltres, que hem sigut tennistes, ens sobta molt, Jordi, perquè és capaç de gaudir de situacions que normalment la gent doncs, està molt tensa i no és capaç de desenvolupar el seu joc.
Val. Aquí hi ha una pregunta que jo vull fer. Tu, per exemple, el teu, quan vas guanyar Roland Garros...
Jo vaig perdre dos finals de Roland Garros.
Perdona, quan va perdre dos finals?
Jo vaig guanyar el Masters.
El Masters. Sí, sí, quina edat tenies, el Masters?
24 anys.
24 anys. Sí. 24 anys ets jove encara, però clar, aquest nano té 20 anys. Té 20 anys. Ha jugat molt poc amb a gespa. Del poc que ha guanyat a gespa, ja ha guanyat en un any Queens i ara Wimbledon. Clar, amb 20 anys, hosti, i tu amb 24 també, però tu pensa en aquest nano amb 20 anys, psicològicament, com ha d'estar preparat?
Bueno, jo crec que això és el que jo destacaria més de la seva personalitat, no? Hi ha gent que diu, home, és normal que guanyi en 20, no en 36. Jo no estic d'acord. O sigui, en 36 també ho trobo una exageració, però penso que amb 20 anys, aviam, jo tinc una filla de 20 anys i una de 18, i jo les veig, i sí, són molt bones nenes i van a la universitat, però amb 20 anys és molt complicat que tu siguis capaç d'assumir tot el que assumeix aquest noi, perquè estem parlant, Jordi, no només de guanyar Wimbledon ahir, sinó que fa un parell de mesos va guanyar aquí a Barcelona, després va guanyar a Madrid, després va fer semis a Roland Garros, després se'n va anar a Queens, que deies, al torneig de gespa preparatori per Wimbledon, i també el va guanyar. I ahir a Londres va guanyar a un partit de 5 sets contra Djokovic. Tu saps que el que és canviar constantment de ciutats, de països, de menjars, d'hotels, de situacions de joc, de pistes, de rivals, de dies que fa fred, un dia fa vent, un dia fa molta calor. Tot això és el que és més difícil d'acceptar i d'adaptar-se. I això que ho facis amb 20 anys, amb aquesta tranquil·litat i amb aquesta, jo diria que d'una forma tan pausada en situacions tan difícils on el cor et batega a 200 per hora, és el que ens costa a tots d'entendre. I a mi és el que més m'entusiasma d'Alcaraz, que tu el veus jugar i a sobre s'ho passa bé. És com si fos un nen que el deixes a un parc d'atraccions i el veus gaudir. I això és una alegria molt gran, perquè ha enganxat a les noves generacions, cosa que tothom necessita, doncs, aquesta sensació de que està arribant gent que també és com ells. Perquè si no, sempre diem, és que nosaltres a la nostra època, tu ara parlaves del Borg, del McEnroe, ja, però és que les noves generacions necessiten referents, i l'Alcaraz és un d'ells.
Deia ahir Djokovic que s'ajuntava el bo i millor de tots els tres que hi havia dalt. És a dir, ell diu, s'ha agafat el millor de Djokovic, s'ha agafat el millor de Federer i ha agafat el millor de Nadal.
Doncs imagina't, si ho diu el Djokovic, que a més us dic una cosa, hi ha gent que a vegades a mi m'ha parlat del Djokovic, si li agrada més, li agrada menys. No sé si veu veure el discurs Djokovic postpartit, sí, que la primera resposta, com valora el que va gestionar l'Alcaraz amb 5-4 i va servir pel partit. O sigui, ell li va reconèixer la dificultat perquè ell ha estat en aquella situació i ell sap que hi ha molts nervis. I el Djokovic va esperar que l'Alcaraz fallés. Va dir, bé, jo aguantaré la situació i aquest xavalet de 20 anys, aviam si és tan bo com tots pensem que és. I ho va fer. I que tu et donin el trofeig de perdedor de la final i que tu li diguis a l'altre, tio, el que tu acabes de fer és al·lucinant, diu molt del Djokovic, sí, també. Perquè tu et pots mosquejar perquè no t'agrada, perquè va trencar una raqueta o perquè potser es mosqueja amb l'àrbit. Però no té res a veure. Després, quan perd, és un autèntic senyor perquè sap reconèixer els mèrits de l'altre. Jo crec que això també ho hem de posar en context, perquè a vegades quan un perd sempre pensa que tu ho has fet malament i sobretot quan ets molt bo, no? Així que jo crec que el que va fer l'Alcaraz ahir va ser demostrar que tota aquesta, entre cometes, soberbia quan parla, perquè ell diu, no, jo crec que puc guanyar el torneig, jo crec que puc guanyar Djokovic, i la gent diu, aquest pavo és un fantasma. No és un fantasma, és un nen de 20 anys que creu en les seves possibilitats i a sobre després ho fa.
Fixa't en un detall, quan durant molts anys els equips de futbol donaves els estatges de pretemporada i anaven amb el tiller, anaven amb un metge, el metge anava i pujava, o sigui, no anava tots els dies de concentració, hi havia... Res, o sigui, els equips eren... La part tècnica era molt poca, molt poca. En canvi, amb el pas dels anys això s'ha anat professionalitzant i ara en l'equip de futbol hi ha pràcticament el mateix nombre de gent que envolta l'equip tècnic que dels propis futbolistes. En el cas del tenis, si jo et pregunto ara qui acompanya habitualment amb un tenista d'elit, com és el cas, per exemple, del Carlos Alcaraz, al marge del seu entrenador, qui més hi ha en un equip d'aquests?
Doncs mira, aviam, al marge del seu entrenador no puc deixar-lo al marge perquè és la figura més important, que és el Juan Carlos Ferrero, que el coneixeu, que ha sigut un club, ha sigut una estrella del tenis, i és algú que està amb ell, podríem dir, com diuen els anglesos, 24-7, és a dir, 24-7, esperant i només escoltant i observant el seu jugador. Després té el seu representant, que és l'Albert Molina, que està darrere per tot el que pot passar. Després viatja amb un fisio, viatja amb el metge, i després ja comença a entrar una mica el que és la seva família, els seus pares, i etc. Però diria que hi ha 4 o 5 persones que sempre són bàsiques per ell, perquè ell, quan estigui a pista, doncs surti com un Fórmula 1, que tot estigui preparat. El que passa és que tu treballes individualment amb l'equip, però després ho has de fer tu a la pista, no? La diferència més gran és que en un esport doncs, pots, a lo millor, doncs, apoyar-te una mica més amb els companys. Aquí, al tennis, ets tu, que ho has treballat fora de pista, perquè després, quan entres a jugar aquest tipus de partits, tinguis tota la teva informació com amb un disc dur que t'han donat durant les últimes setmanes, et diria que anys, per arribar a on tu vols. No? I tu em deies abans, quan jo vaig guanyar el màster? Jo amb 24 anys, però jo als 10 anys, jo entrenava 4 hores cada dia. Llavors jo explico a vegades que dic, jo vaig trigar 14 anys de la meva vida en realitzar el meu somni. Quan els xavals d'avui en dia em diuen, bueno, és que jo vull això per demà passat o per l'altre, dic, ei, paciència, xavals, perquè això és el que heu de tenir a la vida. Heu de tenir molta paciència, molta humilitat i després treballar molt. Si tens talent, serà la rapera, perquè això et farà ser especial, diferent als altres. Però tot aquest temps que tu inverteixes per la teva vida, has de tenir molt en compte que et costarà moltíssim, que no ho aconseguiràs en 4 dies, bàsicament.
Tu, quan vas guanyar el 24 anys al màsters, anaves al psicòleg?
Jo tenia una psicòloga més a posteriori, no tant en aquella època, perquè el meu entrenador em coneixia molt bé, des de ben petit jo havia anat amb el Javier Duarte, amb el Manolo Orantes, i em coneixien perfectament, i ells no és que em fessin de psicòlegs, però sí que eren les persones que mantenien millor i que em coneixien perfectament, i em veien llevar-me al matí quan arribava a l'esmorzar i em deien, hòstia, que has dormit malament avui o què? Perquè ja em coneixien. Després sí que vaig anar al psicòleg perquè necessitava entendre quins eren els processos, quin era la situació de sortir al carrer i que la gent et mirés i que la gent et demanés sempre que guanyessis o que anessis a comprar el pa i et diguessin què va passar que vas perdre la final amb el Moya Corretja, que ja no guanyes tant, eh? Tot això també ho has de saber pair. O que després guanyis i sembla que siguis un déu. Buah, ets el millor del món, has quedat campió de la Copa Davis, ara has guanyat el Masters, una medalla olímpica. I tot això també costa d'entendre. Per això et dic que ser Carlos Alcaraz a dia d'avui no és només el que vam veure ahir, que guanya Wimbledon i que bonic perquè aixeca la copa. És el que li passarà avui quan vagi a l'aeroport, és el que li passarà quan torni a casa i és el que li passarà quan vagi a un altre torneig i tothom esperi que l'Alcaraz no només guanyi, sinó que doni espectacle, perquè l'Alcaraz sembla un rockstar. L'Alcaraz sembla quan vam anar a veure Coldplay a Barcelona l'altre dia, que tu esperes que el tio transmeti coses. I això ho fa l'Alcaraz, i això només ho aconsegueix gent que són diferents, Jordi. No, a l'Alcaraz no és normal. A l'Alcaraz té un gen especial que et fa enganxar a la cadira, perquè cada punt dius el que acaba de fer aquest xaval. I jo crec que això és superbonic en un esport com el tennis.
Acabo perquè has de marxar, eh? Una última cosa. Juan Carlos Ferrero, vam veure, per saber la magnitud del personatge, vam veure que qui ahir plorava més era Juan Carlos Ferrero, i no era el nano de 20 anys, que seria el més normal, no? Si l'alegria de Ferrero devia ser... És que no m'ho puc imaginar.
Perquè, Jordi, el Ferrero, jo crec que de tota aquella banqueta és el que és més conscient que el que acaba d'aconseguir el Carlos Alcaraz és gairebé impossible. És el que més està pensant com pot ser que ho hagi aconseguit, perquè ell ha estat allà dins i perquè ell sap la dificultat de ser capaç de guanyar un títol que nosaltres ni l'hem somiat. El va guanyar el Rafa Nadal un parell de vegades, perquè el Rafa és una altra persona especial, perquè són gent que només els has vist a la televisió, però el Juan Carlos, que ha sigut humà, que a més l'any passat va perdre el seu pare abruptament quan estava viatjant amb el Carlos Alcaraz. El Juan Carlos Ferrero té 3 fills i a mi fa 4 anys, Jordi, a Roland Garros, jo vam jugar un torneig d'aquests de llegendes, de veteranos, i jo li dic, i Juanqui, què faràs ara amb la teva vida professional? Perquè sé que ho havia deixat amb un jugador, i em va dir, no, agafaré el xaval aquest, el Carlos Alcaraz, perquè el vull curtir. I jo li vaig dir, però hòstia, si té 15 anys, 16 anys, i passaràs pels tornejos petits i viatjaràs? I em va dir, Àlex, aquest noi és una bomba, no saps el que serà. I dic, en sèrio, tant com perquè tu dediquis part de la teva vida, que tu ja has viatjat? I em va dir, sí, em compensa perquè el que em transmet aquest noi no ho he vist mai a la meva vida. Llavors el Ferrero, quan ahir guanya l'Alcaraz, diu, tio, jo m'he currat 4 anys de la meva vida deixant els meus fills a casa, a la meva dona, al meu entorn, i he sacrificat tot això perquè jo algun dia pensava que arribaria a aquesta situació. I quan ahir ho aconsegueix, el Ferrero es trenca a plorar, perquè se n'adona que el nen aquest no és conscient del que està aconseguint i fins i tot és bo que no sigui conscient, perquè si s'ho para a pensar, jo crec que és millor fer-ho quan ja et retires. Per què valorem més les coses ara? Perquè et fas més gran. I al canvi, l'Alcaraz amb 20 anys, que ho gaudeixi, que continuï igual, i jo et dic, tindrem Alcaraz per molts anys, perquè no, ja t'ho he dit abans, no és un nen normal, és algú superdotat.
Una abraçada enorme, Àlex Corretja. Ara, és el que diu abans, el que deia abans el Màrius Carol, que deia que quin gust dona escoltar el tenis quan l'Àlex Corretja l'explica.
Escoltar l'Àlex dient això.
Sí, que tinc espallàs.
És que tinc una curiositat i no vull deixar escapar l'Àlex.
El Belén, sí.
El que ja he felicitat moltes vegades per com ens ensenya el tenis des d'un punt de vista... Bueno, la veritat és que estem els quatre aquí...
Sí, escoltant-lo...
Absolutament. Silenci.
És respecte a la final de Roland Garros que al Carat li passa el que li passa, que és que té rampes per tot arreu, sí. I ell continua jugant quan podia haver-se retirat perfectament perquè no podia pràcticament ni córrer. Tu has indagat, tens informació o pots intuir què li va passar i quin ha sigut el procés perquè no li tornés a passar a la final d'ahir, perquè no sé si hi ha un component psicològic, si és tot físic d'una rutina equivocada. M'agradaria sentir-te, perquè el que vam veure aquella final jo no ho havia vist mai, i em sembla que aquesta crisi que li va agafar, que amb un torneig com el d'ahir l'hagi superada, per mi també és una demostració de que estem davant d'un esportista molt, molt especial.
Sí, un gran aprenentatge. Sí, tu comentes les semis concretes contra el Djokovic.
Sí, perdona, semifinal. Sí.
Bueno, sí, però no passa res. Fa un mes i mig, les expectatives que s'havia creat l'Alcaraz de nen jove, d'un xaval que té 20 anys, que com deia abans, que ha guanyat a Barcelona, que ha guanyat a Madrid, arriba a París i diu, bé, aquest és el meu any, jo ja estic preparat per guanyar un altre títol de Gran Slam. I arriba a les semifinals i jo mateix entrevisto a l'Alcaraz per Eurosport el dimarts al vespre, quan ell es fica a semifinals, i li dic, quan començaràs a pensar en el partit del Djokovic? I ell em diu, ja, vull començar a jugar aquest partit ja, tant de bo pogués jugar demà. Estem parlant d'un dimarts, i ell jugava en divendres, vol dir que faltaven 72 hores per aquell partit. Què passa? Que quan jo em trobo el Juan Carlos Ferrero a Roland Garros el divendres pels passadissos, li dic, com està el Carlitos? I em diu, buah, porta 3 dies que està, que vull jugar allà, que vull sortir a la pista. Què passa? Va jugar el partit abans de que arribés. Tota aquesta energia, tota aquesta emoció que el xaval va acumular durant tantes hores, durant tantes setmanes, quan va jugar el partit contra Djokovic, que és una màquina, que és un robot, que és capaç de jugar 5 hores i no immutar-se, li va passar factura. Llavors no va ser un tema físic, va ser que el Djokovic el va dur a un extrem molt alt a nivell físic i psíquic, i l'Alcaraz no estava preparat per assumir un partit tan llarg amb tanta intensitat. Què és el que ha canviat a Wimbledon? Que ell va guanyar divendres la seva semifinal al vespre, només hi havia un dia pel mig, i ja l'Alcaraz amb el seu equip ja van gestionar d'una forma molt diferent, de dir, ei, tu tranquil ara, fins que no arribi demà, ni pensem en el partit. No van ni parlar gairebé del partit fins ahir al matí, I a partir d'ahir al matí va ser, vinga, avui qui ens toca? Djokovic, com juguem aquest partit? Com l'encarem? Tàcticament has de fer això, perfecte. Emocionalment, què hem de fer? Això. Físicament, vale, no, tampoc et passis de moltes, molt cap a dalt, molt cap a baix. I aquesta és la gran diferència de les semifinals de Roland Garros a la final d'ahir. Molta gent ens deia, és que a mi em preocupa que s'hagi acalambrat. I dic, no, jo els deia, no, és el millor que li ha pogut passar a aquest xaval. A les semifinals de Roland Garros, ahir guanya el títol a les semifinals que va perdre a París, nois. Uh-huh. Perquè allà és quan es va adonar que tu no pots tenir unes semifinals i estar tres dies abans pensant en aquell partit. És com si el Jordi hagués de presentar el millor programa de la seva vida quatre dies abans. És que no dormiria. No dormiria, estaria
No dorm habitualment, que... sí que no dormi.
No dorm, això també és cert. Però si dormís seria al revés. Si estaria dormint, llavors algú estaria fent malament. No? Pues això és el que jo crec que ha canviat més amb l'Alcaraz perquè pugui ser capaç de guanyar a Wimbledon, sincerament.
Jo volia fer només...
Ha de marxar, que ens va dir dos quarts d'hora.
Un dubte.
Jo vaig dir que a dos quarts m'havia d'anar, però amb vosaltres, amb aquesta tertúlia,
sí,
també
no, però
deixaré l'exemple, jo... us avorriré.
Va, en el no. fil de, seguint el fil del que tu deies, de que fins l'últim moment doncs, no es posen a preparar el partit per no portar aquesta càrga d'estrès, perquè en el fons el que ens estàs explicant és que ell arriba estressat a jugar un partit, sí. I no pots arribar amb
Inverteix una energia abans d'hora.
Inútilment, no? Mm-hmm. Però clar, tu surts allà i dius, avui sí, que vinc tranquil, preparat i tal. I en el primer set t'escombra. Clar. T'escombra. I que tu, en lloc de baixar els inferns, aguantis i continuïs fotent deixades i clar, això em sembla que vol dir que té una capacitat d'autoreparar-se, de recuperar les situacions difícils, que el fa ser molt especial, perquè el resta de persones, quan ens passa una cosa així, doncs ens anem avall, no?
Sí, però fixa't que això és la gran demostració que la seva mentalitat era molt diferent. Perquè si tu entres amb angoixa i et foten 6-1, t'enfonses. Mm. O sigui, realment et vens a baix. Però si tu entres a la pista dient bé, això avui pot ser un partit molt llarg, perquè és gairebé impossible que guanyis el Djokovic ràpid, amb facilitat, llavors tu perds el primer set i dius bé, he perdut el primer set, però ja me n'oblido. O sigui, jo, a mi ja el primer set ja és història. Tu el tenis al final no el guanyes en el tercer set o al quart set, tu el jugues punt a punt. Quan tu estàs jugant un partit com el d'ahir, estàs pensant únicament què és el que faràs al següent punt. I quan vas 30-0 dius, bé, ara puc arriscar una mica més, doncs potser faig un servei volea. I quan et poses 40-0 dius, vinga, em jugaré el segon servei perquè si faig una doble falta no m'importa. Però si vas 30 iguals dius, mira, ara ficaré el primer servei a dins, perquè jo el que vull és dominar després el punt amb la meva dreta. I quan guanyes aquell punt, et poses a lo millor avantatge a fora i guanyes el joc i dius, bé, ara és moment de pressionar el servei del meu rival. I vas jugant així, això és el teu cap a dins de la pista. Llavors ets com una màquina que necessites que estigui ben endreçada per realment desenvolupar el millor possible el teu tenis. I això és el que va fer l'Alcaraz. L'Alcaraz va perdre 6-1 i va dir, les meves sensacions són dolentes. Sí, milloraré el meu nivell, per suposat. I això és el que va fer que arribés al tie-break del segon set i fos el Djokovic el que tingués l'atenció perquè va dir, va, aquest xaval pujarà al seu nivell. Fixa't que al tercer li fot 6-1, però hi ha un joc que dura 25 minuts que allà és com una marcada de boxa. És, vale, jo et tantejo, tu em tanteges. Fins a on estàs disposat a arribar? El Djokovic el va dur al límit, però l'Alcaraz va respondre. I quan és capaç de sacar i servir per guanyar el partit... Això és el que més l'impacta al Djokovic, perquè ell diu, vale, tu has arribat fins aquí, a punt d'arribar a la meta, però seràs capaç de clavar-me-la fins al fons? I a l'altre li diu, sí, estic capacitat, xaval, ho faré. I això és el que a un tio com el Djokovic ho destaca, i això no ho fa ningú a la pista. Tu estàs mosquejat perquè el teu rival ha sigut millor que tu, i l'Alcaraz va ser millor que el Djokovic. Això, a dia d'avui, és gairebé impossible al món del tenis. Mm-hmm.
Un plaer enorme.
Una abraçada,
Àlex. Per cert, una cosa, Àlex Corretja, que ho sàpigues, tens un missatge, llegeix-te'l, en carinyo. Que vagi bé, una fins ara, Àlex. Que vagi bé.
Agraeixo molt de tot cor.
A tu, només faltaria. Què asseguró la...
Escolta, aquest home és emocionant.
Bueno, encantado de escuchar a Àlex. Sí. L'escucho en Eurosport, con mucho placer, además, en los tres restantes torneos del Grand Slam. Yo creo que la dupla que hace con Billander es insuperable.
Insuperable.
Tengo que decir también que los comentaristas de Movistar son muy buenos. Mielgo y Carretero lo han hecho muy bien. Albert Costa estuvo muy bien ayer. Y en general, lo que me gusta del tenis es que mayoritariamente el tono del narrador, el tono del comentarista es muy diferente al del fútbol y para mí es mucho mejor. Y creo que en ese sentido el hecho de que no caigan en tremendismos, de que tengan sentido del humor, pero que además sean precisos, para mí es una diferencia muy grande con las nuevas técnicas, vamos a llamar así, de entretenimiento que se utilizan en muchos deportes, especialmente en el fútbol, donde te confunden o donde pretenden establecer al espectador tener que admirarles por unos conocimientos que muchas veces parecen de escuelas de entrenadores con una terminología, perdón, y un lenguaje incomprensible que me recuerda al del periodismo económico, que todos sabemos que es muy importante, pero nadie lo entiende.
En fin, per cert, què et sembla, Carlos Alcaraz, estimat Segurola?
Mira, a mí lo que no es lo que más me sorprende, lo que más me impresionó del partido es que el partido se disputó en territorio Djokovic, no solo por la superficie. Djokovic había ganado 45 partidos consecutivos en hierba, no había perdido en la pista central desde de Wimbledon desde 2013 frente a Andy Murray. Y hay que decir otra cosa, eran 20 años de dominio absoluto del triunvirato. Es decir, eso es así. Solo Murray en dos ocasiones durante los últimos 19 años había sido capaz de ganar ese torneo que se lo habían repartido entre Federer, Nadal y Djokovic. De hecho, Djokovic había ganado los cuatro últimos torneos, iba camino a conseguir la octava victoria y convertirse junto a Federer en el máximo ganador del torneo de Wimbledon. Es el jugador en la historia que más ha ganado en hierba, pero eso tampoco me decía tanto como otra historia. Habéis hablado de Roland Garros. Y yo creo que el primer set del partido de ayer se siguió jugando en Roland Garros. Lo jugó Alcaraz en Roland Garros. No estaba bien metido en el partido, o eso me pareció. Y Djokovic quiso sacar ventaja de lo que había ocurrido en Roland Garros, donde, atenazado por los nervios, Alcaraz sufrió unos calambres que le impidieron prácticamente jugar. Djokovic siempre saca ventaja de todo lo que puede, y sacó ventaja psicológica en ese set. Y tenías todo, tenías la tormenta perfecta para que ganara Djokovic. Venía de ganar en Roland Garros, no había perdido un partido de Grand Slam, no se sabe ni desde cuándo, había ganado Australia, había ganado en París, y llega a este torneo también paseándose, hay que decirlo así. Había derrotado en tres fáciles sets a Jannik Sinner, el italiano, otro de la nueva ola, y llega a jugar contra el jugador al que él había machacado en Roland Garros, y en la hierba además, donde hay que decir que es nuevo, es una novedad Alcaraz. Y lo que ocurrió es que con todas esas circunstancias, primer set y en el segundo set, llega, yo creo que el momento clave, se resiste Alcaraz a la derrota y llega al tiebreak, a la muerte súbita, que es ese es el territorio máximo de Djokovic. No había perdido en las últimas 15 muertes súbitas, las había ganado todas. Es una máquina ganando tiebreaks, y se lo gana este chico. Y además, si hubiera ganado ese tiebreak, Djokovic estaba en Londres ganando 2-0. Solo ha perdido una vez en su vida ganando 2-0. Una vez Djokovic. Pues se lo ganó. Le ganó el tiebreak, le hizo el empate a uno y luego le ganó en 5 sets. Pero además lo hizo con otra cualidad para mí importante, siendo él. Él es un jugador distinto. Alcaraz es distinto. Y mentalmente parece fortísimo, pero tenísticamente también. Todavía, en muchos de los puntos que se jugó ayer, puntos importantísimos, fue el típico jugador Alcaraz, fue tan suyo que todavía en los comentarios era: ¿pero por qué haces eso? ¿Por qué no haces la jugada más segura? ¿Por qué no? Esa es la impresión que daba. Y él daba la impresión de decir: no, es que yo juego así y voy a seguir jugando así hasta el final. Y eso es lo deslumbrante de este chico, porque ha habido dos generaciones de tenistas, dos, entre 2005 y 2012 y entre 2015 o 2016 y ahora, que han intentado asaltar a los Djokovic, Nadal y Federer, y no lo han conseguido, y ha habido buenísimos, extraordinarios, pero este es especial, y es especial con respecto a la nueva ola también. Rune, Ruud y Sinner son muy buenos, pero no sabes el perfil todavía que tienen. Son muy buenos, pero no eres capaz de decir, bueno, pero ¿qué les diferencia de los demás? Y Alcaraz sí sabes, tiene un trazo distinto, tiene ya una personalidad, un perfil absolutamente marcado. Y eso me parece que es lo que le hace, desde luego, cabeza de esta generación y el hombre, yo creo, destinado a romper con la generación anterior.
Són tres quarts d'hora del matí. Un canvi. I allò que diu moltes vegades, bueno, quin viatge es feia avui, Adres, ostres, tu, això de ser periodistes, ara us esteu aquí, el periodisme esportiu. En aquests moments, a Miami són tres quarts de quatre del dematí, de la matinada. Hola, Roger Saperes, bon dia.
Sí, hola, bon dia, Basté.
Què tal?
Bé, aquí escoltant-vos. Molt interessant, en tot el que explicava l'Àlex Corretge, molt d'acord amb vosaltres.
Has dormit?
He dormit una estoneta, si me'n vaig a dormir a les 12, 3 horetes.
Deixa'm ser desagradable, no té mèrit perquè té jet lag, i el jet lag fa que et llevis a les 4 del matí.
O sigui, defensa't, això Roger, defensa't.
No, és a dir, bueno, ho he acusat una mica aquest matí, sí, però durant el vol de Barcelona a Miami no vaig dormir, i vaig arribar aquí sense dormir, llavors me'n vaig anar a dormir ahir una mica cansat, i m'he llevat també aquest matí a les 6 del matí aquí a Miami, i ha agafat una mica el ritme, però res, tot sigui això, tot sigui per venir a Miami, per veure un espectacle com això, és a dir, benvingut sigui.
He de dir que hem perdut l'èpica ja, perquè aquest so, que sembla que estiguis a l'estudi d'aquí al costat, i que et pugui estar enganyant, ja, sí. Quan anaves a Miami,
No és un so de fres, no, Basté?
No, és un so de
fres. Jo me'n recordo, no té a veure amb l'esport, però recordo l'any 96, em sembla que era, em va tocar fer un viatge, que va ser important, un viatge d'estat del rei a Xina. Les transmissions eren el que eren, no? I per poder enviar les cròniques tenies que pràcticament ser un enginyer, cosa que no és el meu cas. Però tenies que agafar, el que et recomanaven és agafar el telèfon de Bacalita, desenroscar una de les dues peces que porta el telèfon, llavors amb els dos cables juntar-lo amb unes peces que portava també l'ordinador i intentar enviar la crònica, cosa que feies clac, ara enviat, arribat, mai havia arribat res. I la veritat és que era com una pel·lícula que es ve d'espies, no?
Això és una discussió que jo fa molts anys, Màrius, molts anys, que vaig mantenir amb en Puyal. Amb el Puyal és defensor del so nou. Però clar, a mi m'agradava que quan connectaves al camp del flamortari de Blora, d'Albània, i se't... Ara sent un so que
semblava que portessis una cassola al cap.
Sí. Efectivament, en canvi ara tu estàs connectant amb Miami, que sembla que sigui l'habitació aquí al costat, o l'estudi aquí al costat. Bueno, aquesta nit, jo és que també he fet una cosa aquesta nit, que és que m'he despertat i avui sí que he dormit amb la ràdio encesa.
L'altra.
I llavors és que hi ha hagut un moment que he escoltat, plou i s'ajorna, i el primer que he pensat és, ui, demà el pobre Roger. Això és el primer que he pensat. Sí. I després he tornat a sentir... O sigui, allò del cervell, com m'he tornat a dormir i he tornat a escoltar quan comentaves. Bueno, es fa la presentació i està caient un aiguat de caldeu.
Sí. Sí, jo he tingut la sensació que allò s'havia de fer perquè s'havia de fer. És a dir, perquè no ha deixat de ploure ni un sol moment. Han hagut de refer una mica tota la cerimònia que tenien prevista, han posat una mica de música, han tingut a la gent allà, han començat per les presentacions i han deixat pel final totes les actuacions. Ha tingut moments macos amb els focs artificials quan ha aparegut Leo Messi, però ha quedat un pèl deslluïda per la pluja i ha deixat imatges còmiques, com per exemple la de Beckham quan apareixia en aquesta passarel·la que havien muntat, passat, que no aixecava els peus d'aquesta passarel·la perquè tenia por a relliscar i caminava com un pingüí. És a dir, hi ha hagut imatges molt còmiques. Ha plogut molt durant tota la cerimònia, ha quedat un pèl deslluïda i jo en algun moment vaig pensar que no es feia, que quedaria ajornada perquè la tormenta elèctrica que hi va haver just abans de començar va ser brutal.
Bueno, és un signe de la providència, això, eh? Això, no sé.
Ja, perquè... Depèn de com t'ho prenguis, no? Per bé o per mal. Sí. Això és, escolta,
les
imatges, no? Serà
les imatges de Beckham, que no les he vistes encara, les recomanes, manté el seu glamour, sí, sí. Beckham, sí, sí, caminant, sí? Sí. Sí?
No, t'ho recomano molt. Si pots buscar-ho, Joan, jo val molt la pena. De fet, quan acaba l'acte, torna a caminar, li torna a passar i el que fa és dir, no, baixo de la passarel·la i vaig per la gespa, perquè si no és que acabaré caient. O sigui, ell tan ben posat amb el vestit que duia, el glamour que té Beckham, i quan surt va amb les mans obertes de dir ai, que cauré, és molt còmic, molt còmic.
I en canvi, una de les coses que a mi m'ha sorprès és el bon anglès de Sergi Busquets.
Sí. Sí, sí, que a més, Màrius hauria pogut fer perfectament aquí a Miami el discurs en castellà. Mm-hmm. Tampoc hauria passat res i, en canvi, jo crec que vol atrevir-se amb això i fa tot el discurs, un parell o tres de minuts que està parlant i ho fa tot en anglès, sí senyor.
Però amb un anglès molt correcte, vull dir que no...
Sí, sí.
No sona arrovellat, no?
És... Subratlla el caràcter que sempre ha tingut Busquets de la discreció. O sigui, ha après anglès i ningú s'ha enterat.
Ha après per dir alguna cosa en anglès per cortesia. Ho dic perquè moltes vegades aquí parlem molt del català i de tal, però a Messi li han perdonat tot. Li han perdonat tot, i això no. Sempre ho he dit, eh? Fa temps
home,
que
li han perdonat tot a Messi perquè li vam començar perdonant tot a Johan Cruyff,
també,
saps què vull dir? No hauríem sigut justos. Li han perdonat tot a tothom.
També. I amb el futbol, a l'esport d'elit, se li permet a tothom.
A tothom.
I llavors, clar, arriba... També et dic una cosa, també agraeixo que Messi se'n va als Estats Units Messi i fa el discurs.
Tengo mucha gana de empezar a entrenar, de empezar a competir. Vengo con la gana que tuve siempre de competir, de querer ganar, de querer ayudar al club a que siga creciendo.
I am very happy to be here in Miami.
Estic molt feliç d'estar aquí a Miami i tinc moltes ganes de començar a entrenar i jugar amb els meus companys. Ens veiem aviat i moltes gràcies.
Thank you so much.
Pal, és a dir, Busquets diu el que diu, la frase de Leo Messi podria haver-la dit al Barça, amb Argentina, a l'Inter de Miami o a la Mortari de Blora d'Albània, ara que ho he comentat, perquè ho diu sempre, tot ho diu en castellà, sempre, o sigui...
Però per què ha pogut viure sempre en castellà a tot arreu, cosa que en fi...
Bueno, perquè és, perquè dic, és qui és, perquè
en demèrit del seu, de la seva riquesa al final, no?, parlar idiomes i aprendre idiomes a l'edat que sigui... significa obrir el cervell, no? I el Messi doncs ha pogut viure sempre a castellà, a França, i deu haver anat i deu haver sobreviscut aïllat, entre altres coses, per una situació de penetració idiomàtica, perquè França és un país on el francès o el parles o no et parlen, per entendre'ns, no? I ara Miami podrà viure naturalment, perquè allà hi ha molta comunitat hispana, amb castellà sense problemes. Però insisteixo, el problema el tenim aquí, que no hem aconseguit que persones que s'han guanyat la vida aquí, han viscut entre nosaltres durant dècades, no hagin fet el mínim esforç per parlar una llengua que els hauria enriquit, no? I per tant, això que passa amb Messi ens ha passat al llarg de la història amb Maradona, amb Ronaldo, o quin d'aquests els has sentit tu parlant català? Maradona el vau sentir mai parlant català?
No.
Ronaldo el vau sentir mai?
Bueno, però, escolta,
Deco?
Sí, però jo també entenc que diguin, és que jo no vinc aquí a estudiar idiomes, passaré un any o dos, però és que Messi...
Ha nascut, com qui diu, a la nostra panxa, sí.
És que va venir aquí, que tenia 12-13 anys, és que va estar a la Masia, ha passat tota la seva vida aquí.
Futbolísticament, jo l'únic que dic aquí, Santi Segurola i Joan Jopallàs, així per començar, l'únic que dic amb tot això és que em fa sospitar molt que Messi, Busquets i Alba van a jugar al mateix equip. És a dir, no sé si tota aquesta comèdia que vam viure en els últims temps de si Messi podia fitxar al Barça és tot una gran comèdia.
No, jo, aviam... si et aviam, per exemple, hi ha gent que sospita fins i tot que tot el tema del PSG estava també aparaulat i que tot aquells plors no eren de veritat. Jo crec que no. En el primer cas, 100%, és a dir, Messi pensava que es quedaria al Barça, ho tenia coll avall i va passar el que va passar. I jo crec que en aquest cas ha sigut més una decisió no forçada, sinó que ell volia tornar al Barça. Ahir sortia una informació de l'Anaïs La Vanguardia que sí. Especificava exactament quan Messi truca a Xavi per dir-li fem-ho, que és el dia de Reis, de l'últim dia de Reis, el 6 de gener d'aquest any, i que ell tenia ganes de tornar. El que passa és que tota aquesta voluntat de venir es va desfent a mesura que Messi veu que la possibilitat de tornar no és tan possible com ell desitjava, doncs perquè ell demana una confidencialitat que després es va trencant, se sent utilitzat, no veu les condicions tampoc en el club perquè es doni aquesta tornada, perquè, bueno, això ell ho acaba dient a les entrevistes als diaris esportius, que és que el Barça posava massa condicions perquè això pogués passar, i una de les condicions passava per vendre jugadors, perquè la Lliga aprovés un pla, etcètera, etcètera, i va veure tantes complicacions que si hagués sigut amb una directiva amb la que no hagués tingut una mala experiència, jo crec que ho hagués pogut intentar, però amb aquesta ja venien les coses una mica contaminades, i per això al final...
És que alguns està explicant una milonga, perquè el Barça en aquests moments, quants jugadors té inscrits? Va fitxant jugadors que no pot inscriure.
Bueno, això confirmaria...
I alguns dels que té no els pot inscriure.
Això confirmaria una mica
les pors. I continuem pensant-nos que el Barça fitxarà no sé qui, si no pot fitxar res. Mm-hmm. El Barça és un
això,
equip...
Per això confirmaria la tesi de Messi, que no es donaven les condicions d'estabilitat, digue-li si vols, de que pogués tornar. I sí, hi ha un moment que Inter de Miami, que sempre ha estat allà darrere, perquè ho hem dit del tema de la possibilitat de Miami des de fa pràcticament 2 o 3 anys, agafa cos i llavors sí, ell ho tenia... O sigui, el fitxatge de Messi per Inter de Miami no és com el del PSG, que és com abrupte i precipitat, etc, sinó que és una cosa molt més treballada, perquè l'Inter de Miami portava mesos perseguint Messi.
Roger, vols dir alguna cosa d'això que estàvem comentant ara?
Sí, no, que estic molt d'acord una mica amb la seqüència que marcava el Joanjo. Jo crec que hi ha com una mica 4 fases en aquest intent de Messi de tornar al Barça, que és primer el de la il·lusió, jo crec que hi ha un moment en què ell està molt malament a París i se li obre la porta del Barça i crec que la seva família també volia tornar i que hi ha aquest moment de la il·lusió. Jo crec que hi ha un moment en què ell sent molt la pressió des de Barcelona per tornar, sobretot quan, i a mi és un fet que em va estranyar, quan Xavi, per exemple, diu depèn el 99% de Messi i ell té la paella pel mànec. A mi em va semblar un punt exagerat aquella declaració més pública de Xavi. Jo crec que ell comença a sentir allà un punt de pressió, s'afegeix al fet dels dubtes al voltant de la seva inscripció, de com ho ha de fer el Barça, aquest debat que hem tingut també de si el Barça li fa arribar o no una proposta, més si diu que mai arriba a tenir l'oferta del Barça i el Barça diu que li fa arribar, o com a mínim el que diu és que havia parlat amb la Lliga perquè hi cabés aquell contracte, però no sé si li arriba a presentar, i aquí entra en joc per mi la desconfiança entre les dues parts, el que ja va passar l'estiu anterior de dir jo no em tornaré a esperar fins al final pels dubtes que té, de dir el Barça ha de fer moltes coses, m'està dient que em vol, però no em pot garantir que em pugui inscriure, que jo crec que aquí estava la mare dels ous. Tu em vols? Sí, em pots inscriure? He de vendre aquest jugador? No, em pots inscriure, em podràs inscriure, estic segur que em podràs inscriure. La resposta del Barça va haver de ser que no, i jo crec que aquí s'ajunta la pressió que ell estava notant, la desconfiança, i fa que ell ho deixi estar, que és la darrera fase.
Segurola?
Bueno, yo creo que es lo mejor que le ha podido pasar a Messi, lo mejor que le ha podido pasar al Barça. Me extrañó durante todo ese periodo las noticias que salían, se generó un globo de entusiasmo y de posibilidad que yo siempre pensé que era real del regreso de Messi al Barça. Me impresionó la voluntad de la gente de que Messi volviera al Barça, y creo que era un mal negocio para los dos. Messi tiene 36 años, llega a un club que está en unas condiciones, llegaría a un club que estaba en unas condiciones espantosas, ni tan siquiera para jugar en el estadio que le aclamó, en el Camp Nou, sino para jugar en un estadio en Montjuïc, que es, digamos, para el barcelonismo es nada. Es un campo de la ciudad donde obligatoriamente vas a jugar, pero que va a ser un terreno suyo, pero incómodo. Y yo creo que esa no era la forma de que Messi terminara en el Barça, ni de que el Barça rompiera con el pasado y tuviera que empezar a pensar en el futuro como tiene que hacerlo. Me parece que ha sido bueno para los dos, y me parece bueno también para Messi que haya ido a Estados Unidos y no a Arabia. Creo que Messi en Estados Unidos va a ser la tercera o cuarta generación de estrellas que pretenda convertir el fútbol americano en otra cosa. Cada vez está más cerca, pero hay que recordar que hace 50 años ya fue Pelé, con Beckenbauer, con Cruyff, con George Best, o sea, fueron más de los que van ahora, jugadores de superestrellas, y no lo consiguieron. Finalmente el fútbol ha acabado por meterse en la piel de los americanos de una manera difícil, en gran medida.